Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, això és l'Internauta, el programa que ja fa 20 anys que es va inventar el periodista Jordi Vendrell i que emetem en podcast a VilaWeb. També s'emet a través d'un centenar llarg d'emissores de la xarxa i des d'aquesta temporada pel Punt Avui Televisió. A l'entrevista d'avui tenim en Jaume Ríos, que és el coordinador i un dels principals impulsors de l'aplicació elteuparlament.cat, una aplicació que permet seguir l'actualitat del Parlament de Catalunya, però sobretot dels parlamentaris del Parlament. De tot això, doncs, en parlarem amb en Jaume. I amb en Joan Jofre, a la seva secció habitual de bricolatge informàtic o de consells informàtics, avui ens tornarà a insistir a fer còpies de seguretat, però específicament del correu electrònic. Amb tot això, farem l'Internauta de la setmana del 27 de febrer.
L'Internauta, amb Josep Casulleres.
Avui en dia la política és en crisi, i és en crisi perquè la ciutadania exigeix més transparència i que els representants polítics passin comptes d'una manera més eficient i més efectiva de la seva gestió. I qualsevol iniciativa que vagi en aquest sentit, qualsevol proposta que es faci en aquest sentit, doncs és benvinguda. I avui parlem d'una d'aquestes propostes, una proposta feta des d'un grup d'estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, i que han vingut aquí, a l'Internauta, a explicar-nos de què va aquesta iniciativa, de què va aquest projecte que ha començat a caminar i que sembla que té molt bona pinta i que pot créixer molt. Es tracta de El teu Parlament, elteuparlament.cat. Si hi entreu, veureu que és una web amb tot d'informació sobre aquest projecte. El projecte que avui ens ha vingut a explicar el seu coordinador, el coordinador del teu Parlament, que és en Jaume Ríos. Jaume, què tal?
Bé, molt bé, gràcies per convidar-nos.
En Jaume ens explicarà, doncs, de què va el teu Parlament.cat, què és el que pretenen fer. De moment és una web i també comença a ser una aplicació, oi, Jaume?
Sí, aquest projecte va néixer el juny del 2014 i volem esdevenir una organització, un tipus d'organització que es diu de monitoratge parlamentari. Aquest tipus d'organització ja existeix a altres països i altres parlaments, ja sigui estatals, supraestatals o de regions. Per exemple, Escòcia en té un, però el Parlament Europeu també un. Estats Units és qui té més tradició de monitoratge i, per tant, l'organització més antiga i els registres més antics. Les característiques bàsiques són que som sense ànim de lucre i, com bé has dit, independents de qualsevol partit, fundació de partit i de la pròpia institució. Això és molt important, no tenim res a veure amb la institució del Parlament de Catalunya més enllà que la monitoritzem. I aquesta és una dels dos pilars, no? Sense ànim de lucre i independents.
Però quan parles, Jaume, de monitoritzar, a què us esteu referint? És a dir, es tracta de supervisar, de controlar què és el que fan els parlamentaris? De què es tracta ben bé?
Clar, monitoritzar pot ser moltes coses. De fet, les diferents OMPs, que això els diem que són les organitzacions de monitoratge parlamentari, les diferents OMPs que existeixen avui en dia al món fan coses molt diferents, sempre amb unes característiques bàsiques, no? Que són la de seguir minuciosament el que passa en aquella institució, en aquell Parlament, ja sigui seguint els grups parlamentaris, seguint els diputats, seguint les comissions, establint també maneres de contactar amb aquells diputats i amb aquells grups parlamentaris i sempre creant accessos electrònics, és a dir, accessos des de plataformes digitals, ja sigui una aplicació, una web, i aquestes són les característiques bàsiques, és a dir, que puguis seguir els que et representen des d'una manera telemàtica.
Ja, per exemple, aquests que ens representen ja tenen, molts d'ells, gairebé tots, tenen comptes de Twitter, tenen pàgines de Facebook, ja tenen maneres que ells ja s'han buscat a través de les xarxes socials per poder contactar amb la ciutadania, no? Per poder oferir una visió una mica més personal o més pròxima de la seva feina. Llavors, aquí, vosaltres, una organització de monitoratge com la que voleu posar en marxa, quin paper té en aquest sentit? Que es tractaria d'agregar aquests comptes de Twitter, com es fa això?
Clar, les nostres principals funcions dins l'aplicació, que serà, com bé també has dit, el primer servei que oferim com a OMP, serà no només posar a la mà dels ciutadans tota aquesta informació que ja existeix, és a dir, les comptes de Facebook, Twitter, els blogs, els mails dels parlamentaris, agrupar-los en fitxes, de cada diputat tindrà una fitxa, sinó també fer coses que avui en dia la pròpia institució no fa, no per culpa de la institució, sinó perquè jo crec que són moltes causes, una d'elles també pot ser doncs, els pressupostos que ha tingut el Parlament per desenvolupar, per exemple, la web, etc, etc, però pel que sigui no s'ha donat. Nosaltres el que farem és que aquesta aplicació s'adapti a l'interès polític de l'usuari. És a dir, com ja he dit, no estem inventant res. El que estem fent ja s'ha fet a altres llocs, però crec que modestament estem innovant en algun sentit. La nostra innovació en aquest camp és que l'aplicació, no hi haurà cap aplicació igual, no hi haurà com que ningú té el mateix interès polític, ni jo ni els meus companys, que tots som estudiants de polítiques i per tant tenim unes tendències no, de sempre voler tenir aquesta informació, però cap de nosaltres té el mateix interès polític. En aquest sentit, l'aplicació el que fa és que s'adapta a l'interès polític de l'usuari. Aquesta era una idea que tenim des del principi i era complicada de fer, perquè pots dir, vull que s'adapti a l'interès polític perquè això ens interessava molt com a politòlegs, però no sabíem ben bé com fer-ho. Quan hi vam pensar aquest estiu, com l'estiu passat del 2014, quan vam començar a desenvolupar la idea, va ser, doncs, fragmentem la base de dades en diferents categories perquè així l'usuari es pugui subscriure, com segueixes un compte de Twitter en aquella categoria, i rebre les notificacions via push, que són aquestes notificacions quan t'envien un WhatsApp o reps un mail o un missatge, i rebre aquestes notificacions només de les categories que a tu t'interessen o són del teu interès polític. Nosaltres de categories n'hem fet 4. Una és el diputat, l'altra és el grup parlamentari, l'altra és la comissió parlamentària i l'altra és una activitat legislativa. Dins d'activitat legislativa tindrem les, diguéssim, les que són actives o les que ja s'han aprovat o les que s'han refusat, però tindrem des de lleis, decret lleis, etc, etc. Amb això, què passa? Que l'aplicació al final s'adapta al que un vol seguir i també eixampla el públic, perquè una de les pors que teníem com a desenvolupadors és dir, d'acord, això ens interessa molt a nosaltres, que som politòlegs o quasi politòlegs, però, com, és a dir, com li pot interessar, per exemple, li posàvem l'exemple social no, de les nostres mares, que són gent que pot estar, diguéssim, interessada en política, però són de camps professionals molt diferents, no? En el cas de meu, que és professora, per exemple. I vam dir, home, doncs, una persona no pot estar interessada en tot el que passa al Parlament de Catalunya, perquè al final aquests són pocs, inclús jo hi ha comissions que no tinc un interès explícit, però sí que pot, doncs, aquest diputat X que a mi m'agrada, doncs, el vull seguir.
O sigui, es tracta de filtrar, d'alguna manera, tota l'activitat parlamentària que hi ha, la que fan els diputats, la que fan les comissions, les iniciatives legislatives, tot plegat, filtrar-ho d'una manera personalitzada a través de l'app.
Perquè al final, abocar molta informació també és desinformació. És a dir, si tu en una web, per exemple, al Parlament o qualsevol web que hi hagi molta informació, has de buscar una dada, clar, allò és una agulla en un paller, no? I és molt complicat trobar-ho. Si nosaltres fem la feina de crear aquesta base de dades, que ja la vam crear aquest estiu, i poder-ho filtrar, fa que rebis la informació que tu vols. I a més ho intentarem fer al temps més real possible, perquè això també depenem de la informació oficial del Parlament, perquè nosaltres agafem només informació oficial. I clar, això també ens permet que si una persona doncs, vol seguir una comissió en concreta perquè és d'un territori, perquè està interessada en salut, perquè vol saber què passa a la comissió d'investigació d'en Jordi Pujol, per exemple, o el que sigui, només pugui seguir aquella categoria. Però al mateix temps, a dins de l'aplicació, sempre hi haurà tota la informació. És a dir, sempre podrà accedir a tota la informació, l'únic que filtrem és la que t'arriba via notificació.
És a dir, això t'anava a dir, és a través de notificacions i d'avisos que quan hi ha alguna novetat en relació amb alguna de les categories, d'aquestes 4 categories que deies, doncs automàticament avisa l'usuari en funció del com ho ha personalitzat.
Clar, també és la voluntat que tinguis que et molestem més o menys. És a dir, si vols estar rebent notificacions del dia, doncs, per exemple, si et subscrius a un grup parlamentari, un grup parlamentari fa moltes coses. No? Nosaltres ja intentarem segmentar el més possible perquè no t'arribin tots els avisos, però sí que és cert que, si, per exemple, si et subscrius a tots els diputats del Parlament, rebràs molts avisos. Si només et subscrius a un diputat o a una comissió, seran més esglaonats perquè no hi haurà tanta informació.
Val. Ara continuarem parlant d'aquest projecte que teniu entre mans, però abans m'agradaria saber qui sou ben bé els que feu això. Jo he comentat, són uns estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, de Polítiques, aquí tenim en Jaume Ríos, però hi ha força més gent al darrere, no?
Sí, això neix, com ja he dit, el juny del 2014. Això va ser tot a partir de les eleccions europees del maig, Perquè alguns de l'equip, nosaltres a l'equip que ho portem el dia a dia són 4 estudiants de polítiques, un ja és politòleg, el Pau, però el Pau i jo, de fet, per diferents motius hem seguit molt, diguéssim, intensament les eleccions europees. Allà, mentre les seguíem, jo vaig descobrir una plataforma que es diu votewatch.eu, que és una organització de monitoratge parlamentari d'àmbit de Parlament Europeu.
Parlament Europeu.
N'hi ha moltes a Brussel·les i, de fet, va haver-hi un boom fa uns anys d'aquestes organitzacions. Però aquesta va ser primer la que tenia el Simon Hicks, que és un gran, diguéssim, guru de la política europea, professor de la LSE, però a part d'això tenia bons patrocinadors, és a dir, porten ja 6 anys fent monitoratge al Parlament Europeu i han fet molt bona feina. Tan bona feina que van canviar inclús rutines del que passava al Parlament Europeu. Un exemple, va haver-hi un escàndol fa anys, un escàndol mediàtic de diferents eurodiputats que, com ja saps, cobren per votar, cobren unes dietes diàries per votar, hi havia eurodiputats que potser aquell dia tenien 7-8 votacions, o havien d'anar a diferents comissions, o en un ple i una comissió, i l'únic que feien era fitxar o només votar una vegada i se'n tornaven al seu hotel o al seu estat. No?
Sí, sí.
I això va provocar un ressò mediàtic.
Algun el van pescar a l'aeroport i tot, em sembla.
Exacte, i hi va haver un programa italià molt divertit que, de fet, el seguia pel Parlament Europeu i ells corrien i era una mica caiga quien caiga i era molt divertit. Però, més enllà d'això, el Parlament Europeu no podia emitir aquestes dades de rànquings típics del Parlament Europeu que veiem sempre el Tremosa i el Romeva quan hi era sempre dalt. No pot emitir-ho al Parlament Europeu com a institució perquè és una institució independent, no pot fer rànquings d'aquí és millor o pitjor quantitativament. Però això VoteWatch sí que ho va fer. I gràcies a la informació de VoteWatch va canviar la rutina de molts eurodiputats de dir ara hi ha algú observant-me, em comportaré millor o seré més fidel als que m'han votat. Quan vam veure això, quan estudiàvem les eleccions europees, vam dir, ostres, això pot ser molt positiu implantar-ho aquí. Tenint aquesta idea i tenint també molt aquesta idea jo de dir anem a filtrar una aplicació que és a dir, que s'integri l'interès polític de l'usuari, vam quedar un dia al bar de la Campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, el Pau Vall i jo. A partir d'aquí vam començar, clar, ens trobem dos politòlegs, ell encara no havia acabat o just estava acabant, jo estava tercer. No tenim ni idea d'informàtica, però quan dic zero, és zero de programació, de crear bases de dades, no sé absolutament res. Però teníem moltes ganes de fer alguna cosa junts, també ens havíem trobat ja diferents vegades i teníem moltes ganes de treballar junts. Això va començar, diguéssim, a rotllar. Vam començar amb una compte de Twitter que vam veure que tenia, és a dir, no, sent res, vam aconseguir 400-500 seguidors fàcilment, i vam dir, ostres, aquí hi ha un interès per part d'algú que el Parlament de Catalunya passin coses. Al veure que se'ns anava de les mans i que era molt de feina, vam comptar primer amb un dissenyador, que és el Ricard Garcia, i més enllà d'això vam dir, necessitem més gent que sàpiga política, que siguin politòlegs o hagin de ser politòlegs en curt termini. Llavors vam afegir el Guillem i el Bernat, que són els altres dos companys que tenim a l'equip que treballem dia a dia. Vam tenir molta sort perquè nosaltres pensàvem que, clar, no teníem ni un duro i, per tant, no sabíem quan podríem pagar la gent i dir, escolta'm, busquem un programador i et pagarem tant perquè ens programis una aplicació. Aquests diners no els teníem i, de fet, encara no els tenim. Però vam tenir la sort de trobar un equip de gent que ens es va engrescar molt en el projecte, gent que potser no està implicada políticament, algun informàtic sí que està interessat en la política i forma part d'alguna joventut, però la majoria d'ells no, és a dir, no sabia el que era, no sabia la diferència entre un portaveu, un portaveu adjunt, però es van interessar, va veure que això tenia una voluntat molt noble i es van afegir, diguem, ràpidament. I hem tingut la sort d'això, de tenir un equip que treballa molt, que treballa, diguéssim, a les hores que arriben de la seva feina diària a casa i s'hi posen a programar, i hem arribat ara a l'escenari del febrer 2015, en què l'aplicació no està en un estadi bastant avançat, que pensem que màxim 2 mesos podem tenir una cosa penjada tant a l'Apple Store com al Google Play, que és el baixador d'aplicacions per Android. I hem tingut la sort aquesta. És un equip molt jove, crec que només un dels informàtics passa els 30 anys, però, per exemple, de l'equip de politòlegs, cap de nosaltres passa els 22. Els dissenyadors també són de 21-22 anys, és a dir, som un equip molt jove. Això té coses bones, que és que som atractius. Sempre genera, no?, més
sí, esclar, i més amb qüestions, afers polítics...
Sí, exacte.
Que tenen a veure amb la política...
Sempre fa gràcia que els joves ens impliquem, no?
Que la gent jove s'impliqui, doncs és aquest...
Té
un ganxo,
també és un estigma que hauríem d'avorrar, que els joves no estem interessats en política, que sempre diuen... El jove sembla... Jo conec molt... Potser perquè també estic a un món molt irreal, que és el de les ciències polítiques a la Pompeu, i en general, que tothom està interessat. Però hi ha molts joves interessats en la política, i nosaltres som un exemple que no només els fem polítiques, els dissenyadors. Un d'ells, el Ricard Garcia, que fa vinyetes polítiques setmanalment. És a dir, hem trobat gent que ja tenia una inquietud política, no? I jo crec que aquí ha estat la clau.
Una cosa és una inquietud política, i l'altra cosa és seguir les pautes de la vella política, que això és una altra cosa.
Llavors... Sí, però això ja ha vist que ha caducat. De fet, si mires els últims sis i veus la... ahir, per exemple, va haver-hi el debat de política general, o de la
sí.
Com es diu? Del...
Ells li donen de l'Estado de la Nació.
Això, exacte.
Nosaltres li diem del debat de política general.
Exacte, el debat de política general, però a l'espanyola, i mires l'interès que hi ha hagut a la ciutadania en aquest debat i ha anat baixant els últims anys, perquè al final el que ha passat, i amb fenòmens com Podemos o la PA i implicacions més a nivell associatiu, veus que la gent ha trobat noves maneres de fer política i noves maneres també de relacionar-se, jo no diria vella política, perquè al final el Parlament mai serà vell, el Parlament ha de ser-hi, però és la política institucional. Per tant, jo trobo que la gent s'ha allunyat de la política institucional, però que crec que coses com monitoritzar, per exemple, a Madrid hi ha una organització molt interessant que es diu Què hacen los diputados, que és més o menys el que fem nosaltres aquí, que ho estan fent molt bé. I estan fent que la gent realment s'interessi pel que passa al Congrés dels Diputats. Però no des de les vies oficials, no des de les notícies que ja estan filtrades, sinó jo vull les dades. És a dir, jo vull anar a lo primari, vull anar a la dada, diguéssim, que ningú està interpretant, sinó que la vull interpretar jo. Perquè al final... Sempre es parla de la qualitat democràtica, que a Espanya en general i a Catalunya hi ha molt poca qualitat democràtica comparat amb altres països europeus. Però al final, una de les maneres de millorar la qualitat democràtica és un votant informat. O sigui, això és democràcia, quan estudies ciència política, veus que no hi ha cap definició teòrica, sinó que hi ha molts acadèmics que n'han proposat moltes. Però molts coincideixen que una de les característiques d'una societat perquè hi hagi una democràcia forta, o almenys que sigui una tendència positiva, és que el votant estigui informat. I quan dones unes dades que no han estat manipulades per un periodista tampoc, perquè el periodista no manipula, sinó que simplement vol informar, però ja hi ha un filtre. Que és molt positiu que hi hagi aquest filtre, perquè el que fa és que aquesta informació que no és gens potable, la feu potable els periodistes, eh? Però, i a més també volem ser una eina per vosaltres. Jo crec
és
que...
una manera d'aproximar la política a la gent. En el fons el que estàs comentant és que la inquietud política hi és, però que s'ha de trobar la manera d'aproximar el que és l'activitat política a la gent, fer-la més pròxima, fer-la més propera, i també la política institucional. Perquè ahir una de les coses que van passar va ser el debat de política general al Congrés espanyol. Però fa dos dies hi va haver la sessió a la comissió sobre el frau fiscal en el Parlament de Catalunya, amb la compareixença de la família Pujol-Ferrusola.
I que es veu que el 324 va tenir una audiència
exacte,
que no s'esperava.
I va tenir molta audiència, perquè realment sí que interessa. Si això ho poses a disposició del públic, a disposició de la ciutadania, sí que hi ha aquest interès. Però llavors, tornant una mica al que és el projecte, a la naturalesa del vostre projecte, ara esteu en un estadi en què esteu, dius, d'aquí un parell de mesos, més o menys, podreu tenir disponible aquesta app a l'Apple Store i en el Google Play, però l'app és un primer pas, perquè com fareu el pas de passar comptes de l'activitat que duen a terme cadascun dels diputats a la manera del que us va inspirar, que va ser l'exemple del cas de monitoratge en el Parlament Europeu?
Sí, és cert que la majoria d'organitzacions de monitoratge parlamentari han començat amb una web i després, si un cas, algunes han fet aplicació, no totes. La majoria d'elles sí, perquè l'aplicació al final ja es veu que és una mica el futur de tot, però moltes van començar en web. Nosaltres ho hem fet a l'inversa per moltes raons. La primera, per aquest component que tenen les aplicacions, que són els avisos, que és aquest filtre d'informació que ens interessava molt. Però a part d'això també perquè una base de dades a una web és molt més àmplia i vam creure que com a primer pas era més realista començar amb l'aplicació, que sempre la informació és més reduïda. Bàsicament per això. Per tant, els passos són... El primer és crear aquesta aplicació, que diem dos mesos, però això també depèn d'un procés de cofinançament que també després, si em permets, ho explicaré. I el segon pas és la web. La web el que també permetrà és tenir més informació, crear un registre, perquè una cosa que no he dit abans i que és molt important és que a l'aplicació no hi haurà registre. Per què no hi haurà registre? A l'aplicació no hi haurà registre perquè amb un registre estàs dient qui ets. Amb un mail, amb una localització, amb un nom, estàs dient qui ets. I barallar amb dades de noms i mails i amb interès polític són dades molt sensibles. A més que nosaltres, que com ja he dit, no passem dels 30 anys, hem nascut amb aquesta generació que hem vist com Facebook, Twitter, totes les xarxes, agafava la nostra informació, nosaltres inconscientment, perquè al final quan fas un Facebook amb 12 anys, o amb 14, no ho sé, no hi penses, però diguéssim que ens les han pres, no? Cliquen aquell botó d'accepto les condicions d'ús, bla, bla, bla.
Es tiren pel dret.
Has firmat amb el diable. Diguéssim que el problema d'això és que, dèiem, volem preservar l'anonimat de l'usuari. Això un dels nostres informàtics, el Christian, que és el nostre geni, diguem, i que ens soluciona mil problemes, ens va dir, escolta'm, doncs només agafarem l'email. L'email és el número de sèrie d'un telèfon mòbil com l'IP d'un ordinador.
Exacte.
I aquest número té alguna informació, crec que el model del mòbil, quan et descarrega l'aplicació, quan la borres, té certa informació, però és la més anònima de totes. I això és molt important per nosaltres, que tothom preservi el seu anonimat, i per tant, alguns deien, ah, però llavors només hi haurà un usuari per mòbil. Dic, bueno, jo encara no conec ningú que a l'era de l'smartphone comparteix un smartphone, que potser sí que hi ha algú, però poca gent comparteix un smartphone.
Difícilment, sí.
I per tant, hi ha gent que en té dos, per tant. I la cosa és això, preservar l'anonimat amb via e-mail. Web. La web sí que hi haurà un registre, però no ens diràs el teu interès polític. Només hi haurà un registre perquè allà sí que crearem contingut públic, que serà el 90%, però hi haurà un 10%, que això també serà una de les fonts de finançament, que nosaltres farem informes i papers més elaborats, que sí que serà en vies de pagament. Això està en una fase tan beta que encara no hem començat ni a desenvolupar-ho, però la idea és que la web tingui molts més serveis, no només el servei de monitoratge bàsic, sinó que més enllà d'això comencem a fer estudis, etc etc. Això ens ho plantegem en un llarg termini, perquè és que molts de nosaltres no som ni graduats. I no creiem que puguem vendre res, cap anàlisi d'una persona que no està ni graduada. Ens falta molta experiència. Per sort, un dels nostres col·laboradors és la Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat de Pompeu Fabra. També estem fent un consell assessor amb diversos acadèmics que ens ajudaran a nivell tècnic, almenys els primers anys, si això tira endavant, perquè creiem que era bàsic tenir algú darrere que tingués una, diguéssim, una, com ho diria, un rigor, no?, de dir, no som quatre estudiants que just acabem de sortir de la universitat, sinó que darrere tenim uns professors, uns acadèmics, exacte, com un aval, que el tinguessin darrere i ens digués, mira, doncs ens estan ajudant aquesta gent que en sap més que nosaltres.
I llavors, bé, em sembla que esteu en una campanya de crowdfunding per poder justament finançar i mantenir aquesta estructura que ja esteu creant, no?
Sí, com que ja he dit que som sense ànim de lucre, tenim el problema de que nosaltres no... És a dir, també seria molt absurd, diguéssim, donar un servei públic com és el de monitoratge parlamentari i cobrar. És a dir, l'aplicació no ho hem dit, però òbviament és gratuïta. I per tant, una de les fonts de finançament són les donacions, l'altra són els patrocinadors. Les donacions. Volíem tenir un capital inicial, que com tu has dit, comencem una campanya de cofinançament amb la plataforma Goteo el dilluns vinent, avui som dimecres, doncs dilluns vinent, en el qual intentarem aconseguir entre 5.000 i 9.000 euros. Els primers 5.000 euros seran per, diguéssim, pagar a tota aquesta gent que ha treballat per nosaltres i no ha cobrat un ral, també perquè molts d'ells s'incorporin a l'equip el dia a dia, un informàtic que s'incorpori a nosaltres el dia a dia, això serà el mínim que busquem, i a l'òptim, que són els 9.000, aquests 4.000 més seran per garantir que podem fer aquest monitoratge, no nosaltres cobrant, diguéssim, un supersou, sinó bàsicament per poder pagar el servidor, per exemple, els permisos de... sí que és veritat que el servei Google és més barat, però els serveis Apple sí que són més cars de mantenir, és a dir, una sèrie de despeses,
mínims, sí.
Exacte, per almenys arribar al 2016 amb una certa dignitat. I també per fer-nos veure possibles patrocinadors que els interessa el projecte i vulguin posar doncs, diners perquè això funcioni més continuadament i amb més estabilitat.
Molt bé. Escolta, encara volia fer una altra pregunta sobre el projecte. N'heu parlat amb grups parlamentaris, amb gent del Parlament? Com ho han rebut, això? Com ho han rebut, aquesta idea vostra?
I això no sé per què ho vam fer. Bueno, o sigui, el primer gest que vam tenir és això, la idea l'hem d'explicar. I crec que les millors persones que... O sigui, les primeres persones que ho han d'escoltar són els polítics. O sigui, a qui els hi farem el monitoratge? És a dir, no demanar-los permís, perquè no se'ls ha de demanar permís, però dir, ei, volem fer això, que ho sapigueu. I per tant va ser, doncs, enviar mails a... Els mails del Parlament, sempre és en nom.com@parlament.cat, doncs començar a enviar mails a diputats i dir, hola, som un compte a Twitter, sí, volem fer monitoratge i volem parlar amb vosaltres i explicar-vos-ho. I ens vam plantar molts dies, els quatre, al Parlament de Catalunya amb un iPad i amb un PowerPoint que vam fer explicant el projecte.
Com que us vau plantar? Vau anar al Parlament a dir, dins de l'hemicicle?
Sí, sí. I vam aconseguir, amb un marge, crec que van ser 4 o 5 mesos, de reunir-nos amb tots els grups parlamentaris, incloent el grup mixt, i amb membres de la mesa, i amb gent d'administració del Parlament. Primer vam fer grups, el primer que ens va rebre va ser el Partit Popular, i a partir d'aquí, més o menys, ens van rebre tots, i el feedback que vam rebre va ser positiu. Jo crec que cap política avui en dia està en contra, almenys obertament, de la transparència, no? Dir, no, jo estic en contra que fos això, no, ja sabíem que no ens traiem a ningú. Va ser molt positiu perquè, clar, parlar amb els propis parlamentaris, però sobretot també amb els tècnics parlamentaris, que són la gent que està allà cada dia, vull dir, els parlamentaris també, però els tècnics que són qui estan estudiant dades, etcètera, etcètera, va ser molt positiu, perquè hi havia moltes coses que nosaltres a primer cop se'ns escapaven, i va servir molt per també rebre molta informació, mantenir el contacte amb ells i anar parlant de com seria millor això o l'altre, perquè al final qui té més informació són ells. Amb la mesa també va ser molt positiu, perquè és el govern del Parlament i era molt interessant doncs també saber què en pensaven, i amb l'administració va ser molt interessant, tant el cap institucional com la cap d'informàtica, el cap de comunicació, per també, vull dir, els polítics al final les van rotant, però aquella gent treballa allà, sempre són funcionaris, també van rotant, però són, diguéssim, sí, sí, més estables. I va ser interessant veure el feedback, que en general va ser molt positiu.
Molt bé. Doncs escolta, Jaume, jo espero que tingueu molta sort amb aquest projecte, perquè és molt interessant també que el puguem implementar aquí, a casa nostra, que ja hi ha experiències, per exemple, deies al Parlament Europeu. Que tingueu molta sort. Hem parlat amb el Jaume Ríos, el coordinador del Teu Parlament. Si voleu, podeu entrar de moment a la web, al teuparlament.cat, i a partir de la setmana que ve, doncs, si us animeu a fer alguna aportació econòmica a Goteo, en el crowdfunding que posaran en marxa aquests nois de la Universitat Pompeu Fabra, doncs vosaltres mateixos. Jaume, moltes gràcies per haver vingut a l'Internauta.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Com a president del Mobile World Capital, volia dir-vos que és tot un honor fer-vos saber que ja tenim una plataforma de telefonia mòbil genuïnament catalana. Es diu Parlem.
Parlem, l'operadora de telefonia de Catalunya. Truca'ns al 668-668-668 o entra a parlem.com.
Aquest és un anunci sobre salut mental. Ja pots canviar d'emissora i fer com si res. O pots quedar-te i començar a parlar-ne obertament. Entra ara a donalacara.org i comença a canviar les coses. Obertament, per la salut mental, dona la cara.
En Joan Jofre t'ho resol.
Com va tot, Joan?
Molt bé.
Bé, em sembla que aquest cap de setmana has matat, o has aconseguit que molta gent mati amics seus perquè ha tingut prou èxit.
No ho crec. És a dir, devem haver aconseguit que al moment que es llegeixin l'article, o que l'escoltin,
l'article sobre com editar vídeo més o menys fàcilment.
D'això, a que comencin a editar vídeo encara els hi falten uns dies, eh? Ja vaig dir que eren moltes hores d'aprenentatge i després moltes hores de feina.
Bé, sí, però ha tingut molt èxit.
Prepareu-vos, sí, que aquesta Setmana Santa pot ser terrible.
Això sí.
Quan la gent tingui festa.
Vigileu amb els viatges i amb
dies,
els amics.
I dies d'esbarjo, ja veuràs.
Bé, avui suposo que el tema serà una mica més específic.
Serà més específic, sí, perquè feia molts dies que no insistia en un tema que ja sabeu que és molt recurrent amb mi, que és el de les còpies de seguretat.
Ah, no, però sempre va bé recordar-ho, perquè si no ens emportem uns disgustos que no...
Mira, he estat mirant enrere...
Podem perdre, per exemple, tots els vídeos i les fotos dels viatges anteriors.
Per exemple, he estat mirant enrere i parlàvem el setembre del 2014, parlàvem de les còpies del mòbil. Uh-huh. I el novembre del 2013 vam fer dos programes, un que deia còpies i un altre que es deia còpies i sistemes d'emergència o de contingència, és a dir, com estar preparats pel desastre. Que recordeu, sempre dic el mateix. És a dir, no es tracta de saber si algun dia farem servir les còpies de seguretat. És a dir, les farem servir. Hem d'estar preparats pel dia que les fem servir, perquè sempre algun dia falla.
Els ordinadors no són infal·libles.
Són fal·libles. És a dir, s'espatllen, sempre s'espatllen. El millor triguen més o el millor triguen menys. Si triguen més, viurem més tranquils. Però sempre s'espatllen. I avui volia parlar de com fer còpies del mail.
Ah, també, és un altre... A mi m'ha passat, eh? Veus? Perdre'n 10.000 de cop i mira, què hi farem?
Veus? Diu això perquè no havia sentit el meu article del dia.
És que, de fet, jo crec que encara no... Érem a les beceroles d'internet, eh? Vull dir,
hi havia poques maneres... I ja tenies 10.000 articles?
10.000, sí.
O 10.000 mails?
10.000 mails.
Déu-n'hi-do. Escolta, és que a més, hi ha molta gent que diu que això del mail és una cosa que s'extingirà. Amb això de la... de que amb el WhatsApp i tot això, el sistema de comunicació és molt ràpid. Però no sé si algú s'hi ha parat a pensar en totes les coses que fa el mail. El mail és un receptor de notícies. És a dir, el Twitter és un receptor de notícies, però el mail, els new feeds aquests que ens arriben, o els newsletters que ens arriben per
mail. Els butlletins de notícies.
Els que enviem nosaltres, per exemple. Els butlletins de notícies és un sistema de notícies. El mail és un passaport. O sigui, tu el mail et serveix per identificar-te. I quan et dones d'alta amb un Amazon, per exemple, per comprar, el primer que et fan és, li enviem un mail al seu, a la seva bústia perquè confirmi que vostè és aquest. És a dir, i se n'enrefien del mail per dir que nosaltres som aquella persona. És a dir, no és una tonteria el mail, és molt important.
O un compte d'iTunes, per exemple.
O un compte, o un banc. És a dir, el primer que fan és que t'envien un compte en el teu mail per verificar que tu ets aquest senyor.
Sí, sí, ara és com el carnet d'identitat, una mica, és digital.
És el carnet d'identitat. A veure, ara ja no tant, però era un sistema de treball col·laboratiu. T'enviaves un mail, et tornaven un mail. Era el sistema d'enviar arxius per internet. Quan no existia Dropbox, què feies? Li adjuntaves un mail, li adjuntaves un arxiu al mail i l'enviaves. O sigui, que això de que el mail morirà...
Va mutant, això sí.
Va mutant, va mutant. A veure, deixa'm explicar. Primer de tot, deixa'm explicar que hi ha dos grans sistemes de mails i per què hem de fer còpies. Perquè veureu que algunes vegades la gent m'ha dit, bueno, però jo ja faig còpies del meu disc dur i en el meu disc dur tinc còpies del mail. És veritat, però no acostuma a ser veritat del tot. Primer de tot, quasi bé tots els programes de mail que estem fent servir funcionen amb el sistema IMAP. Hi ha dos grans sistemes, l'IMAP i el POP3. L'IMAP, que és el que fa servir tothom, quasi bé tothom, consisteix en que el servidor nostre té tots els nostres mails. Nosaltres l'únic que fem amb el nostre programa de mail és una reflexa d'allò que té el nostre servidor. Però si en el nostre programa esborrem 1.000 mails, perquè agafem una carpeta i la llancem i aquella carpeta té 1.000 mails, o per equivocació fem una cosa incorrecta, i aquells mails han desaparegut per sempre, jamás. Ja no els tornarem a trobar mai més. Perquè el que estem fent nosaltres és esborrar-los directament d'on estan els mails originals, que és el servidor. El nostre programa de mail el que està fent això. Què fa el programa de mail, a més d'ensenyar-nos què hi ha en el servidor? Doncs segons com el tinguem configurat, i no tothom el configura igual, o no tothom el vol configurar igual, el programa de mail es queda una còpia. A lo millor, segons el configurem, és de la primera part del mail, simplement perquè te'l pugui ensenyar les tres primeres ratlles i aneu de pressa i no t'ocupi molt d'espai al disc. O es queda una còpia de tot el mail, o es queda una còpia del mail i els annexes que porten aquell mail. I depèn de com tu li diguis. Si tu pots no tenir tota la informació del mail en el teu ordinador segons el tinguis configurat. Però tot i això, imagineu el cas que us havia explicat. És a dir, nosaltres tenim un compte de mail a MIMAP i esborrem una carpeta. I diem, ah, no. Diu, bueno, tiraré mà de la còpia que tinc del meu disc dur. En el meu disc dur tenim la carpeta aquella, però si la tornem a posar en el mail, com que el mail, el que compta no és el que tinguem al nostre disc, sinó el que hi ha al servidor, aquells mails hi han desaparegut.
No els recuperarem.
A veure, hi ha maneres de recuperar-ho i pots complicar molt la vida, però és anar a complicar-te molt la vida. I de totes maneres el que ens interessa és tenir una manera de recuperar aquell mail d'una forma relativament ràpida i fàcil. A més, hi ha obligacions legals. És a dir, a Espanya encara no hi ha cap obligació estricta de guardar mails, però segons quins països hi ha obligació de guardar el mail empresarial, perquè bàsicament els 10.000 mails del Martí són importants, però bàsicament el que estic parlant avui és sobretot de guardar mails a nivell empresarial. És a dir, no hi ha encara moltes normes, però hi ha països que les empreses ja és obligatori que el mail el guardis durant 5 anys. I segons on estigui, en quin mercat estigui la teva empresa, 6, 7 o fins i tot 8 anys. I un cas, per exemple, que se n'ha parlat molt, són les empreses que treballen amb la SEC, amb la Security Exchange, o sigui, la borsa d'Estats Units.
Sí.
Doncs totes aquestes empreses tenen l'obligació de guardar-lo de 6 o 8 anys. Empreses que treballen poden ser brokers, poden ser gent que fan intercanvis de divises, intercanvis d'accions, tot això. Uh-huh. O sigui, tenen l'obligació...
I donen temps a Wikileaks, també, per...
Donen temps perquè Wikileaks les pugui publicar, tots aquests mails, totes aquestes coses, sí. Doncs els has de tenir guardats. I no només això, sinó que tu, que encara que no estiguis obligat legalment a guardar-los, tenir-los ben guardats i tenir-los certificadament guardats vol dir que si alguna vegada els necessites aportar amb alguna discussió, amb algun judici, amb alguna conciliació, tu pots agafar la còpia del teu programa de còpies i portar-la a un judici i allò funciona. I allò val, té valor legal. Uh-huh. Ja havíem dit alguna altra vegada que fins i tot els SMS es poden tenir valor legal i els senyors de Lleidanet sembla que van fer un SMS certificat o una cosa similar. I fa uns dies parlàvem de certificar la gravació de les trucades del mòbil. Doncs amb més motiu que podem certificar un mail que nosaltres hem rebut i el seu contingut. Llavors, com podem copiar-nos els programes de mail? Anem a posar-nos en un sistema de que nosaltres no tenim el mail, nosaltres no tenim control sota el nostre servidor, perquè estem fent servir, per exemple, Gmail.
Això t'anava a preguntar.
O sigui, nosaltres hem subcontractat, la nostra empresa ha subcontractat el servidor de Gmail, tenim amb el nostre domini Gmail, els nostres mails estan allà, i volem fer una còpia. Això, aquesta és de les més fàcils, però és de les que segurament no us funcionarà. No us servirà, sí que us funcionarà. Però ja ho veureu per què no us serveix. Us aneu al compte a la definició del compte de Gmail, i hi ha un apartat que diu... Baixeu les dades. Hi ha una foto de la pantalla, us l'he guardat aquí, i diu baixeu les dades. I baixeu les dades, allà hi ha un grapat d'opcions de totes les dades que Google sap de vosaltres i té de vosaltres que voleu baixar. Per exemple, de totes les localitzacions del Google Maps, de tots els mails que té vostres, de tots els favorits que té vostres, i totes les coses que Google sap i que us pot fer una còpia de tot el que vulgueu. Si només voleu fer còpia del mail, desmarqueu tot, marqueu els mails i dieu i demaneu que Google us faci una còpia. Uh-huh. Perquè el procés no és que en aquell moment ja teniu la còpia feta, sinó que els ordinadors de Google, els servidors comencen a fer la còpia, o la posen a la cua perquè quan toqui es faci la còpia, i quan acaba de fer-se la còpia, us envia un mail amb una localització d'un arxiu zip que us el podeu baixar i teniu una còpia de tots els vostres mails de Google.
Sí, no ve per defecte això, eh? Volies d'anar a buscar...
Ho has d'anar a buscar. Aquest és el problema que jo volia dir-vos al començament. És a dir, és una cosa que tu has d'iniciar i que te n'has de recordar de fer-ho. I els processos de còpies, quan tu te n'has de recordar i fer-los, malament. Perquè quan...
Ja ha passat alguna cosa, no?
Quan els necessites les còpies, sempre dius... Ai, que aquell dia no vaig fer la còpia. Ai, que me'n vaig oblidar. Ai, que aquell dia no tenia el temps necessari, o els de Google em van enviar el mail i no em vaig recordar de baixar-lo, mira. I ja ha caducat aquell arxiu zip amb tots els meus mails. Uh-huh. Llàstima, però sempre passa. És a dir, el senyor aquest tan especial que sempre es posa per entremig, doncs sempre fa la punyeta.
Una cosa, i això comentes que és per... Bueno, ho enfocaves sobretot per tema empresarial, o sigui, empreses que utilitzen comptes de Google, etc. Un usuari normal i corrent també ho pot fer.
Igual, té la mateixa opció.
De tant en tant, doncs, dir, mira, doncs, escolta'm, me'n refio de Google, però, escolta'm, me'n descarrego una còpia.
Cada cert temps jo em descarrego una còpia, a veure, depèn del volum de mails que vosaltres tingueu i de la importància que tinguin aquests mails, però ho podeu fer una vegada a la setmana. Al cap de setmana teniu 5 minuts que els dediqueu a fer còpia de... Ara, hi ha sistemes molt millors i més automatitzats. Un dels, no diria un dels millors, però un dels més espavilats que he trobat és un programa que només l'he vist per Mac, que es diu Email Archiver. Archiver, ja veieu per on va la cosa. Que el que fa és agafa tots els mails que tu tens, crea una carpeta dins del teu disc dur i crea un PDF per cada mail.
Hòstia, però això deu pesar molt, no?
Bueno, sí, ocupa espai. Sí, ocupa espai.
No, clar, penso en el volum de mails que tinc jo, per exemple.
Però el PDF, que també estan comprimits, o sigui, el PDF han comprimit els arxius. És a dir, la idea és molt bona. És a dir, se n'oblida de tots els sistemes i de les bases de dades i sistemes de còpia, sinó l'únic que et deixa és una carpeta on tu tens tots els teus mails, en format PDF. Uh-huh. I com que els Macs tenen un sistema d'indexar PDFs i tot això, tu pots buscar per allà tant com vulguis, buscar i remenar tots els teus mails. El sistema és molt senzill, és a dir, cada vegada que tu arranques el programa, se n'en recorda quin era l'últim mail que va indexar, mira tots els nous i posa, afegeix aquells. No és que cada vegada ho torni
sí,
a fer tot.
Sí,
és a dir, llavors tu pots on recordar-te'n d'anar-ho arrencant cada dia o deixar-ho en un petit programet d'aquests d'Automator o de Cron de Macintosh i cada nit tu arrenques el programa i et va fent còpia dels teus mails. Uh-huh. Amb un sistema que està realment molt, molt bo. Hi ha un altre, ara anem per al sistema tradicional que es diu mail, hi ha un que es diu Mail Steward, i el que fa és s'agafa tots els mails que tu tens en el teu ordinador, i aquest sí, aquest crea una base de dades, guarda tots els mails dins d'una base de dades i et dona eines de cerca de tot el contingut dels teus mails. Això us pot ajudar, a més, a descarregar el vostre sistema de mail on teniu tots els vostres mails. Retireu tots els mails que ja han sigut vells o que ja no us interessa que us... És a dir, no, un programa de mail que gestioni 15, 20.000, 30.000 mails és pesat. Mm. És a dir, guardeu tots els mails en aquest sistema, com que sabeu que els podeu localitzar, podeu fer el que vulgueu amb ells, doncs els passeu en el mail, amb el Mail Steward i allà sabeu que sempre els trobareu. Això comença a ser caret, eh? És a dir, hi ha un sistema light i un sistema estàndard i un pro, el pro val $100. O sigui, no és barat. Us deixen un gratuïtament que pugueu provar fins a 15.000 mails. Uh-huh. O sigui, us el podeu baixar, mirar com funciona i fins a 15.000. Estava parlant també de programes per Mac. Eh?
Mac.
I per a Windows hi ha una solució a nivell empresarial que és boníssima, que es diu Mail Store Server, que el que fa, aquest és encara està més pensat per l'empresa. Es connecta directament al servidor de mail i agafa tots els mails que van entrant i sortint de l'empresa. Uh-huh. I els classifica tots. I té una opció que, si tu l'actives, t'impedeix fins i tot que tu esborris els mails de la teva còpia. És a dir, per poder donar una veracitat de que allà hi ha els mails, i tots els mails, i que no s'ha esborrat ningú, si tu actives l'opció aquesta, no et deixa esborrar els mails. Uh-huh. Perquè tu mai puguis dir, a veure, aquest el trec i ensenyo tots els demés. Sinó que els has d'ensenyar tots els que tu tens allà. El sistema és car, és molt car. O sigui, estem parlant de 300 euros. Però com a sistema de còpia és fantàstic. Quan he dit per Windows, he dit per Windows, però no és exactament això. L'interface és per Windows, però el que es connecta és a servidors de mail. O sigui, el servidor té versions perquè et funcionen amb el servidor de l'Exchange, que et funcionen amb servidors IMAP normal, és a dir, funciona amb tota mena de servidors, però l'interfície
on tu pots, és
on tu pots mirar, a veure, el senyor Pepet, quants mails ha rebut durant l'últim mes? I et surt la llista de tots els mails del senyor Pepet. O, si ets l'administrador, clar. Uh-huh. Si tu ets el senyor Pepet, te'n pots anar a l'interface, estan autoritzats i tenint el teu usuari, i dir, a veure, quins mails tinc còpia que he rebut jo aquest mes? Perquè em diuen que m'han enviat un mail als senyors no sé què, uh-huh. I jo no el tinc programa de mail, a les meves bústies. És a dir, pots sempre consultar tots els teus mails. Perdó, abans de que me'n descuidi, sobretot, no deixeu la còpia dels mails en el mateix disc on esteu treballant. Perquè també aquell disc un dia s'espatllarà, és a dir, es tracta de que...
Bé, però llavors recuperem el programa en què vas parlar de còpies de disc.
Però per ser previnguts i perquè ja no ens enganxi el toro, és a dir, la còpia poseu-la en un altre disc, és a dir, no la poseu al mateix lloc, perquè si no tindreu el problema de que s'ha espatllat el mail original i la còpia dels mails.
Còpia.
I feu el favor.
El negoci no sortirà gaire bé.
I això és en general. De totes maneres, us he posat els links dels programes que vam fer. Fins i tot, recordeu que en el pensalla.cat havia posat els programes des de setembre del 2014. He recuperat els de novembre del 2013 i els he afegit, especialment per aquest programa, perquè us en torneu a anar i es llegiu L'important que és tenir còpies dels vostres discs durs. Sobretot, és important tenir-les abans de que s'espatlli el disc dur.
És el que sol passar, eh? Vull dir, te'n recordes de les còpies quan no les tens.
Quan s'ha espatllat el disc dur, recordar-vos de les còpies sí, serveix, però no sé si us ajudarà massa a recuperar la informació. I dels mails, bueno, no sé tu com et va semblar o com et va sentar perdre 10.000 mails. Però...
És un disgust una setmaneta, però després ja te n'oblides, perquè tampoc al final no saps ni què hi tenies.
Sí, però imagina't que haguessis necessitat per la teva empresa algun d'aquests mails una discussió amb un proveïdor o amb un client.
Parlo com a usuari, vull dir, una altra cosa...
Dius, que jo li vaig dir... No, miri, nosaltres li vam enviar un pressupost i el pressupost era de 150 euros. Diu, no, que el tic em va dir que eren 100 euros. Miri, veu aquest mail? Aquest mail li vaig enviar jo fa 3 mesos i posava que li feien per 150 euros. Uh-huh.
Però amb el tema del Gmail, que en soc usuari, jo, en certa manera, com a usuari, jo tinc com una mica de confiança...
De que no es perdrà.
Que aquesta gent, si perden mails, la credibilitat els cau...
Sí, però no es tracta que ells els perdin. Es tracta que tu els perdis. De que agafis una carpeta i l'esborris. O que agafis un mail i l'esborris. I quan l'hagis esborrat, diguis en aquell moment... Ah! Aquest era el mail que no volies borrar. M'he equivocat de botó.
Però el Gmail a la paperera encara et queden durant una temporada.
Depèn de com la tinguis configurada. Depèn de com la tinguis configurada.
Però això ja és per anar allò a per nota, no? Vull dir, no podràs perdre res.
Hi ha molta paperera dins dels programes de mail que la tens configurada. Quan tanques el programa de mail, la paperera s'esborra. I clar, si tanques el programa de mail, o tanques el Gmail, o tanques el que sigui, i ja les has borrat...
Sí.
Si tu has agafat una carpeta amb 1.000 mails i l'has enviat a la paperera, i després... Perdoneu, però passa, eh? No us creieu que us estic explicant històries per a no dormir. És a dir, quan tu agafes una carpeta i la llances a la paperera, el que segurament fas a continuació, com que era una carpeta important, te'n vas a la paperera i li dius buidar paperera. Diu, perquè no em quedi ni rastre. I això és el que acostuma a passar.
Doncs, escolta...
Ja us he dit abans, aquell senyor, el Murphy, diu, treballa molt. És a dir, té un pluriempleat, aquest home.
I omnipresent.
I omnipresent, està tot arreu.
Doncs, Joan, intentarem anar amb compte amb els mails, també. Farem més còpies i això. I ens veiem, en tot cas, la setmana que ve.
Molt bé.
L'àvia fa ganxet i porta uns mitjons llargs i una faldilla on jo m'hi puc ben amagar. Estic mirant la televisió, la tarda va passant, però els dibuixos animats no es faran grans. I em cordaràs els cordons, donarem menjar als coloms, enganxarem els cromos nous. Jugaré al videojoc, l'avi cada dia va un pèl més a poc. I els vestits queden petits i ja en sé fora, sé de llegir. I anem de vacances a la platja, en fem castells que es borren les onades. Tots tres comptem cada nit els els dies que falten per a què arribi el petit. Ja mai les veurem.